dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ho sabíem ahir, Dani Alves deixarà la presó previ pagament d'un milió d'euros, així ho decretava ahir al matí l'Audiència de Barcelona sota la indignació de molta gent. Per què? Pel patrimoni que posseix l'exfutbolista i per la facilitat en aconseguir una xifra que haurà d'afrontar de diferents maneres, o demanant-la al pare de Neymar, com ja va fer amb els 150.000 euros de fiança, o demanant-la a Hisenda, que li deu 9,2 milions per un procediment obert amb l'agència tributària. La resta del patrimoni el tindria embargat com a conseqüència d'un altre procediment judicial amb la seva exdona. El fet és, però, la facilitat amb la que algú, com aquest individu, condemnat per violació, pot aconseguir quantitat tan ingent de diners, i això ens porta a la següent pregunta. Què val una violació? Quant costa sortir de la presó per agredir sexualment d'algú? Es té en compte del que es disposa en un compte bancari? Dit d'una altra manera, ahir la periodista Natza Ferrer em feia un tuit curt, contundent, i no puc estar-hi més d'acord. Tingues un milió d'euros i es farà justícia. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dijous 21 de març del 2024? Olma Gireu, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Júlia Humet, advocada especialista en violències masclistes. Amb ella volem valorar la posada en llibertat precisament del futbolista Dani Alves. Després, canvi de qüestió, perquè avui també volem parlar de la petició del Senat al Congrés per retirar la llei d'amnistia. Per a fer-ho, saludarem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Serà uns minuts després, cap a les 10, quan descobrirem una nova història de superació que avui protagonitza Mariona Espluga, una noia que ha aconseguit escriure i representar una obra de teatre que explica la seva pròpia història. I a 11:15, tornarem a obrir el capó de la nostra caravana per conèixer el CLIC, un espai que el Cosmo Caixa posa en marxa per fomentar l'experimentació dels més petits. Ens els presentarà el propi director del Cosmo Caixa, Valentí Ferràs. I a les 11, una nova edició d'On són les dones. Avui parlarem sobre el món del vi a Catalunya amb la periodista i sommelier Eva Vicens i també ens acompanyarà la Marta Cortizas, sommelier del celler de Can Roca, reconeguda com a millor sommelier de Catalunya d'aquest any. I just després d'això, saludarem a l'actriu Daniela Brown i el director de cinema Antonio Chavarrías, que venen a presentar-nos la pel·lícula L'Abadesa, que s'estrena demà als cinemes. I encararem la recta final del programa encenent els fogons de la food truck amb la nostra xef de confiança, Ada Parellada, combinant òpera i rock amb la divulgadora musical Maria Broncova, descobrint on anirem amb la girocleta i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres, abans de tot plegat, repassem els principals titulars d'aquest dijous. Júlia Julvé, molt bon dia. Avui de la possible sortida de la presó de Dani Alves després que l'Audiència de Barcelona hagi decretat la llibertat sota fiança per l'exfutbolista.
Sí, bon dia. El futbolista exblaugrana podria sortir de la presó si paga una fiança d'un milió d'euros. En cas que boni aquesta quantitat, el tribunal li retirarà els dos passaports, l'espanyol i brasiler, i tindrà prohibit apropar-se a la víctima. A més, haurà de comparèixer setmanalment als jutjats.
I la fiscalia emet una ordre de detenció contra Luis Rubiales per suposades irregularitats amb el contracte de la Reial Federació Espanyola de Futbol perquè la Supercopa d'Espanya jugués a l'Aràbia Saudita.
L'ordre s'ha emès després que la Guàrdia Civil hagi escorcollat la seu de la Federació i habitatges de membres de l'entitat, entre ells el domicili de Rubiales. L'expresident ara mateix es troba a República Dominicana, des de fa un mes, un país que no té tractat d'extradició amb Espanya.
Per cert, que avui els treballadors protestaran a les portes del Parlament, on està previst que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, compareixi per l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric la setmana passada.
Tot plegat després que la reunió entre la vicepresidenta Laura Vilagrà i els sindicats de presons hagi acabat sense acord. Els representants dels centres penitenciaris titllen aquesta trobada de decebedora. El govern, en canvi, ho veu un primer pas per resoldre el conflicte, tot i que descarten dimissions de moment.
I un altre nom propi un dia com avui, el de Carles Puigdemont, que anunciarà aquesta tarda si es presenta com a candidat de Junts a les les eleccions catalanes del 12 de maig.
Sí, ho farà en un acte Elna, la Catalunya Nord, a les 7 d'aquesta tarda. La setmana passada, de fet, ja va expressar la seva il·lusió de ser aquest debat d'investidura. Puigdemont també ha de dir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del 9 de juny.
En plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Victòria del Barça al primer partit dels quarts de final de la Champions femenina.
Les blaugranes encarrilen així la classificació per a les semis després de guanyar 1-2 al Brann de Noruega. Els gols de Graham Hansen i Salma Parayuelo donen avantatge al Barça per al partit de tornada, que jugarà dijous que ve a l'estadi Johan Cruyff.
En canvi, derrota del Barça de bàsquet davant del Fenerbahçe.
Els blaugranes es compliquen la vida a l'Eurolliga i cauen davant dels turcs 88-74, que ara estan entrenats per Jacique Vicius, ex-tècnic del Barça. Amb aquesta derrota perilla la segona plaça de la classificació europea, tota dependrà del que passi aquest divendres, que juga Barça-Panathinaikos, un altre aspirant a la segona posició de l'Eurolliga.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Judit Vallès? Molt bon dia.
Bon dia. Avui a la cara B parlarem del nou mètode per controlar els coloms de Barcelona. Després coneixerem un cas d'una dona que ha pagat molts diners per deixar-se les claus de casa posades i acabarem fent honor al Dia Internacional de la Poesia.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 6 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui encara amb una mica de boirina a punts del litoral, del prelitoral, alguns punts de l'interior. Aquestes boirines s'aniran aixecant al llarg del matí d'avui i aniran desapareixent a poc a poc, però també quedaran alguns núvols. Tindrem alguns núvols al llarg del dia d'avui, especialment a les comarques del sud i especialment a la tarda a les comarques del Pirineu, on hi haurà ruixats i també alguna tronada, especialment al Pirineu més oriental, el de Girona. Pel que fa a les temperatures, pugen respecte a les de dies anteriors, màximes de 21 a 26 graus a bona part de les comarques de l'interior, més baixes a la costa, al voltant dels 20-21 graus aproximadament. Cal dir que de cara a demà encara pugen més aquestes temperatures, tant les mínimes com també les màximes, i serà altra vegada una jornada que començarà amb alguna boirina, amb núvols alts, i a la tarda els núvols guanyaran més terreny i seran més gruixuts a les comarques del Pirineu, on descarregaran ruixats i també alguna tronada. Cal dir que de cara al cap de setmana augmenta la nuvolositat, hi haurà ruixats a les comarques del nord, sobretot de cara a la tarda, i baixaran les temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Matí d'incidències a la xarxa viària catalana amb dos accidents. Un a la C15 entre Vallbona d'Anoia i Capellades en sentit sud, on ja s'ha reobert la via, i també a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, que ja acumula més de 5 quilòmetres de congestió en els dos sentits perquè es talla tota la calçada i es registra també una avaria que provoca molts problemes a la sortida de Barcelona per la C33 perquè s'ajunta amb les cues en tot el tram de la Ronda Litoral en sentit nord des del Bon Pastor. A la resta de vies, retencions habituals tant pel Llobregat a l'A2 de Sant Joan d'Espí com pel Vallès també a la C58 a Sant Quirze, i els trams en sentit sud de les rondes fins a la Barceloneta a la B10 i a la Ronda de Dalt ja fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Per cert, recordar que avui l'Àlex Huguet deixa el RAC, deixarà fer tot el trànsit. Gràcies per tot el servei que ens has donat també aquí a Ràdio Estel. I demà saludarem a una altra persona, així que Àlex Huguet, molt bona sort allà on vagis. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia, Joan. Què farà demà? No ho sabem, això? No tenim dades?
O sorpresa, tenim dades.
Sorpresa?
Sí.
Sorpresa, sorpresa?
Sí.
Bueno, una veu amiga, segurament.
Sí, una veu amiga.
Una veu amiga.
I coneguda.
Una veu amiga.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Notícia de darrera hora, parem màquines i rotatives i síntesi de tot. Ja sabem quines festes tindrem l'any que ve.
Que este año ya está, que el otro vendrá con mejores días. El aire lo siente.
Un apunt que fa Jordi Carretero és que a Radio Estel no. Però en general la gent sí que ho sap, val? La notícia aquesta hora és que el Departament d'Empresa i Treball ha aprovat el calendari de festes laborals per l'any vinent, el 2025, a tot el país, i ja et dic que tindrem 11 festius entre setmana.
Ah, mira.
11 festius, no està mal. Dels 13 festius aprovats pel 2025, n'hi ha 11 que seran entre setmana. A més, hi haurà 3 possibles ponts per l'1 de maig, Sant Joan i l'11 de setembre. Bueno, no està malament, 3 ponts per allà. El dia del treball i el dia de la Constitució cauran en dissabte, vaja, aquest últim, però farà un cap de setmana llarg gràcies a la Immaculada, que l'any passat va caure en diumenge, i aquest any que ve serà en dilluns, eh? Per tant, l'únic festiu que caurà en diumenge serà el dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre, No pinta mal any, anem mica en mica, però sempre està bé tenir les coses en ment. Hi ha gent que és especialista en crear-se calendaris i en... No, només el que tots tenim al cap, el nostre ex Pol Marçà, que era, era una màquina d'aquesta...
No, jo... Tots més a prop del micròfon que la gent ara ho està desitjant.
M'he trobat una
estava pensant en un altre, jo. Va passar un altre que també li agrada molt els calendaris.
Jo tinc
aquesta casa.
Ah, un altre. Sí. Deu estar ja preparant un correu electrònic. Qualsevol moment pot arribar. Saps? Atenció.
No estic segur.
Amb compensacions i històries.
Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Vinga, una mica tothom. Tothom que ja veu arribar la Setmana Santa, seguim parlant de dates especials. Especialment la canalla, estudiants, professors, també aquesta santa casa, perquè mica en mica caminem cap a unes minivacances.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
Tot i que acompanyarem els oients amb el bo i millor d'aquest programa i altres de la casa la setmana que ve, nosaltres tancarem la porteta i ens agafarem uns dies que no ens vindran gens malament, crec que estarem tots d'acord amb això. Però imagino que com nosaltres tothom està molt il·lusionat amb aquests dies, però no acaben d'arribar. Jo no sé si us passa, és l'efecte sortidor de gasolinera, eh? Quan estàs ja gairebé, la cosa va més lenta. Sembla que... No sé, a mi... Se m'està fent una mica lent. No arriba el divendres a les dues. No acaba d'arribar, saps?
Falta poc.
Ja, però no acaba d'arribar.
Tampoc i menys.
Per tant, vitamines per aquests dos dies que ens queden i després descansarem les neurones, el cos, l'ànima i tot el que faci falta.
Ai, aquí no li ha...
Disculpeu, eh?
No, passa res.
Hola,
passa
fatal.
Fes.
Amics oients.
Tens més?
Probablement, però estic intentant contenir-me. Ara, quan surti, aniré directe.
És el pitjor, contenir-se.
Ja, però ho he de fer, perquè no pararia.
Sí. Aquí no li arrencarà el cotxe avui, va.
Vinga, moltíssima gent, perquè no sé si ho sabíeu, però avui tenim vaga, una nova vaga d'informàtics. És la banda sonora de Matrix. Jo quan penso en informàtics penso en Matrix, val? Directament. No sé si tenen molt a veure, però al meu cap hi ha una relació. Els treballadors de... Us explico, eh? Els treballadors de la multinacional...
Sí.
Bueno, aquests treballadors estan cridats a una vaga de 48 hores a partir d'avui mateix, una protesta que podria provocar incidències tècniques als serveis de banca online i als caixers, a la pàgina web de l'INE o al servei de venda de bitllets de Renfe, entre d'altres.
Estàs dient que Renfe anirà malament?
Podria ser,
no.
Però la venda de bitllets, en aquest cas. O sigui, s'afegeix...
Sí, perquè sí.
S'afegeix al que ja va malament habitualment.
Val.
Avui poden anar malament més coses. 7.500 empleats d'aquesta firma d'origen nord-americà són els encarregats del manteniment o desenvolupament d'aplicacions per a corporacions com CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural, RAC o Estat mateix, entre d'altres.
Ja,
per tant, mal dia per coses de bitllets, de calés o de viatges, és un gremi de sobresalts, eh?
Si és mal dia de bitllets i de viatges,
sí.
Saps que la gent comença vacances, també, eh?
No, ja. Sí. No és bon dia per anar als caixers de cap tipus, perquè aquesta gent està de vaga. Sobretot molt ànim per als usuaris que avui doncs, pot ser que els afecti tot aquest nou embolic. Ai, Joan.
Ai, què?
Bueno, vist com està l'actualitat i el que costa explicar-la i les coses que s'han d'explicar, jo crec que necessites ànims. I no te'ls donaré jo, te'ls donarà justament un dels protagonistes del dia.
Ai.
Luis, què li diries a Joan Trias en una mañana com esta?
Eres un crack. Eres un crack. Eres un crack.
La caravana, l'informatiu.
Mig minut i ja arribarem a un quart de nou del matí. Avui comencem l'informatiu d'aquesta emissora explicant-vos que Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó després que aquest dimecres l'Audiència de Barcelona hagi decretat llibertat sota fiança per l'exfutbolista. El tribunal ha imposat una quantitat d'1 milió d'euros i, a més, la retirada del passaport brasiler i de l'espanyol, prohibició de sortir d'Espanya, prohibició d'acostament o comunicació amb la víctima i presentació presencial cada setmana a l'Audiència de Barcelona. Júlia.
Sí, una decisió que arriba un dia després de la vista per demanar la llibertat que havia reclamat la seva defensa. El futbolista ha demanat ajuda al pare de Neymar per pagar aquesta fiança, ja que ell té els comptes embargats per una altra causa judicial al Brasil. Aquest dimecres, per tant, no ha pogut recollir tots els diners suficients, per tant, s'espera que ho pugui fer durant aquest dijous. Ara fa unes setmanes, Dani Alves va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona el desembre del 2022.
Mentrestant, l'advocada de la víctima creu que la posada en llibertat del jugador suposa un precedent perillós.
Sí, perquè afirma que pot fer pensar la ciutadania que hi ha una justícia per a rics i una per la resta de la ciutadania. La lletrada ha afegit que s'envia un missatge d'impunitat molt perillós a la gent. És Esther García.
Que su agressor haya quedado en libertad es una revictimización gravísima. Que yo creo que un sistema judicial como el que tenemos, con un caso anterior como la manada, no debería permitirse repetir.
Segons García, Alves ja va ser condemnat a una pena més baixa del que li hagués tocat per haver pagat 150.000 euros a la víctima i ara pot esquivar la presó pagant 1 milió d'euros. A més, la lletrada diu que això l'entirà la tramitació dels recursos. García considera que el risc de fuga és més que evident. La defensa de la víctima ja ha dit que recorrerà la decisió de l'Audiència de Barcelona.
Avui en parlarem de tot plegat al punt de les 9 del matí amb Júlia Humet, advocada del despatx Nemesi, especialista en dret penal i de família i especialitzada en violència masclista. Per cert que la Fiscalia també ha emès una ordre de detenció contra Luis Rubiales per suposades irregularitats a la Reial Federació Espanyola de Futbol.
L'expresident ara mateix es troba fora d'Espanya, ja que és a República Dominicana des de fa un mes, un país que no té tractat d'extradició amb Espanya. La Fiscalia, per la seva banda, confia en que Luis Rubiales retorni a Espanya de manera voluntària. Un ordre que s'emet hores després que la Guàrdia Civil hagi fet diversos registres a la seu de la Federació i també a domicilis de particulars, entre ells el de Rubiales, per presumptes contractes irregulars en els darrers 5 anys. Uns escorcolls que han acabat amb 7 detencions. Concretament, s'investigaria el contracte de la Federació perquè la Supercopa d'Espanya jugués a l'Aràbia Saudita. La jutgessa té indicis de presumpte blanqueig de capitals, administració deslleial i corrupció entre particulars.
I canviem de qüestió perquè avui els sindicats de presons es concentraran a les portes del Parlament, on està previst que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, compareixi per l'assassinat de la cuinera de Mas Enric a mans d'un pres la setmana passada. Tot plegat després que la reunió entre els 6 representants sindicals de presons i la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, dut a terme aquest dimecres al migdia al Palau de la Generalitat, ha acabat, això sí, sense cap acord.
La responsable UGT Presons de Catalunya, Núria Nassarré, ha qualificat aquest resultat de decebedor.
El tema és que avui esperàvem una dimissió. No esperaven que ens ho diguessin a nosaltres en aquesta reunió, però sí una esperança de que avui penjaria un cap.
D'altra banda, la portaveu del govern, Patricia Pla, ja ha dit que la trobada només és el principi i ha reiterat que el punt de partida de les negociacions no pot ser en cap cas la dimissió d'un referent absolut. Pla ja però ha puntualitzat que quan es disposi de tota la informació es faran les accions necessàries.
Sí, com sigui, el sindicat CECIF ha denunciat que dimarts es va produir un enfrontament entre diversos presos al centre penitenciari de Ponent. 4 funcionaris van patir lesions arran d'aquest enfrontament.
Una baralla que va començar al matí quan els presos baixaven de les seves cel·les i els funcionaris van haver d'intervenir per separar-los i aïllar-ne a 3. A la tarda, al mateix mòdul, es van tornar a barallar, resultant ferits aquests 4 treballadors. Per això, davant d'aquesta escalada de violència a les presons, l'equip mèdic del centre penitenciari de Mas d'Enric no farà atenció mèdica programada als mòduls de la presó si no es garanteix la presència d'un funcionari a la porta de la consulta. És Rubén Cobo, sanitari de Mas d'Enric.
La garantia que da és, en primer lugar, no entraria otro interno a la misma vez, preservando de esta manera también la intimidad de ese interno, que también tiene su derecho a tener su intimidad. Constantemente en muchas consultas entran y salen los internos sin respetar ni siquiera a sus propios compañeros. Entonces esto corre un riesgo, claro, si se pueden juntar 3 y te pueden montar alguna, no sé. De hecho ya se han dado algunos casos.
I paral·lelament, uns 130 funcionaris s'han aplegat aquest dimecres a les portes del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres per fer un minut de silenci en record de la cuinera assassinada.
Arran de tot plegat, també us expliquem que en una entrevista a Ràdio Estel, Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia Forense de la UB i membre investigador del grup d'estudis avançats en violència, defensa que els presos treballin a la cuina o altres espais independentment del delicte que hagin comès, perquè, segons el catedràtic, té alguns beneficis per la seva reinserció. Són declaracions a la caravana.
Cada vegada hi ha més persones que fan delictes greus i violents a les presons, però el treballar en un determinat destí, com pot ser una cuina, els tallers, etc., s'ha demostrat que és molt eficient per la seva rehabilitació, independentment del delicte pel qual estan complint condemna. Aquest compromís és potser el que costa d'entendre, però la realitat és que ha funcionat durant moltíssims anys, amb molts interns, amb perfils molt diferents.
I a tot plegat també l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya s'ha concentrat també aquest dijous a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar que els drets dels interns són innegociables.
Gràcies, molt membre d'aquesta associació, demana solucions.
Els seus drets i els drets de les famílies, que també són víctimes de tot el que els està passant amb ells. I què volem? Volem que se solucioni aquest problema.
A la protesta convocada per aquesta entitat s'hi han sumat diverses organitzacions. David Tinoco, de l'Assemblea Llibertària de Vallcarca, ha mostrat indignació perquè els funcionaris estiguin utilitzant els presos com a moneda de canvi d'aquestes reivindicacions.
I nom propi també un dia com avui el de Carles Puigdemont, que anunciarà si es presenta com a candidat de Junts a les eleccions catalanes del 12 de maig. Ho faran un acte a les 7 de la tarda a Elna, a la Catalunya Nord.
La setmana passada el mateix, Puigdemont ja va avançar que li faria molta il·lusió ser al Parlament en el debat d'investidura i també ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del pròxim dia 9 de juny des del partit, però veuen difícil que sigui candidat en aquests dos comicis. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja va avisar que està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin.
Minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I un dia com avui també us expliquem que el patronat de la Sagrada Família posa fil a l'agulla per acabar el temple en una dècada. L'any que ve s'enllestirà la façana del carrer Provença i la Torre de Jesús i a partir de llavors tots els esforços es centraran en les torres de la façana de la Glòria al carrer Mallorca. Tot gràcies a l'augment de turistes. Pau Massip, molt bon dia.
Durant el 2023, la Sagrada Família ha rebut més de 4,7 milions de visitants, un 24% més que el 2022. Si se segueix aquest ritme, el president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, ha dit que s'està a punt de tornar a les xifres d'abans de la pandèmia.
Encara no hem arribat a les xifres del 2019. A punt d'arribar-hi, però no hem constatat encara que estiguem al mateix nivell del 2019. Sembla ser que estem arribant a les xifres que superen les entrades del 2019 al mes de febrer i març. Estem amb una projecció que sembla garantir que aquesta es mantindrà. Si això es manté, possiblement superem el 2019.
Això ha suposat un increment dels ingressos de 26 milions d'euros, tancant el 2023 amb 127 milions d'euros, uns diners que permeten assegurar que després de l'estiu els primers operaris ja començaran a treballar a la façana de la Glòria. De moment se centraran a aixecar les torres, que és per l'únic que hi ha els permisos de l'administració ara mateix. Les obres també avancen a l'interior del temple. A mans de finals de mes, la Junta Constructora anunciarà als artistes que s'encarregaran de dissenyar la capella de l'Assumpta.
Gràcies, Pau. I en política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha viatjat a Madrid per presentar la proposta de finançament singular per Catalunya que dimarts va aprovar el govern. Ho deia així.
Quedan tres años, si todo continúa, ¿no? Si esta legislatura tiene continuidad, y por otro, tres años en los que se puede llegar a un acuerdo. Pero evidentemente habrá muchas decisiones que se van a ir tomando y en las que se va a requerir el voto de los partidos catalanes, y este debe ser una cuestión central.
Això sí, el cap de l'executiu català ha avisat a Pedro Sánchez que si no negocia aquest finançament no hi haurà nous acords durant l'actual legislatura estatal.
Així ho ha dit Aragonès en un esmorzar informatiu organitzat aquest dimecres per Europa Press. El president afirma que Pedro Sánchez haurà de complir els acords d'investidura i negociar, i ha subratllat que Esquerra Republicana només tancarà nous acords si es van complint els anteriors. A més, Aragonès ha exigit que la negociació amb l'Estat pel finançament sigui bilateral i ha advertit que amb una relació multilateral amb altres comunitats autònomes del règim comú no hi haurà acord.
Paral·lelament a la conferència d'Aragonès, al Congrés dels Diputats hi havia sessió de control.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu en les eleccions catalanes una nova oportunitat per passar pàgina del procés. Ho ha dit en resposta a una pregunta de Junts per Catalunya, que l'ha acusat de menystenir el territori en descartar l'aprovació dels pressupostos de l'Estat.
Yo creo que hay una gran lección, señoría, que tenemos que extraer de todo este tiempo, y es que Cataluña no puede avanzar si lo hace sola y lo hace dividida. Yo creo que hay que apostar claramente por la convivencia.
Quan es van convocar les eleccions a Catalunya, vostè havia de prendre una decisió: mantenir els pressupostos i ensenyar les seves cartes que vostè sap perfectament que no agradaran a Catalunya, o fer-li més amena la campanya al seu candidat.
Per cert, encara sobre les eleccions catalanes, Jéssica Albiach serà amb tota probabilitat la cap de llista dels comuns. Aquest dimarts ha anunciat que es presenta a les primàries del partit.
De fet, en una entrevista a Ràdio Estel, l'endemà de convocar-se aquestes eleccions, el portaveu del partit, David Cid, ja apuntava que Albiach podria ser-ne la candidata. Per tant, amb tota probabilitat rebrà l'aval de les bases, i aquesta seria la segona vegada que Jéssica Albiach encapçalaria la llista dels comuns al Parlament de Catalunya. La presentació de la seva candidatura ha estès la mà a Podem per concórrer plegats.
L'adversari està a l'altre costat de la pancarta, no està en el mateix costat, i per tant sabeu quin és el nostre posicionament, sempre obertes, sempre mà estesa, i en tot cas són els companys i les companyes de Podem les que hauran de prendre aquesta decisió.
Hi ha eleccions a banda. El grup del Partit Popular al Senat, on té majoria, ha iniciat aquest dimecres els passos pel xoc institucional entre la Cambra Alta i la Cambra Baixa per l'amnistia.
Els populars ho han fet a través d'una proposta en què demanen al ple del Senat, on, recordem, hi tenen majoria absoluta, que voti a favor de requerir al Congrés que retiri la llei. Entenen que la seva tramitació provoca un conflicte d'atribucions en tractar-se d'una reforma constitucional, diuen, encoberta. El text registrat assenyala que és evident que els possibles motius d'inconstitucionalitat de la proposta posició de llei orgànica d'amnistia són abundants i també són greus. Aquest pas és necessari per posar en marxa un engranatge de conflicte entre organismes que podria acabar dirimint el Constitucional.
També en parlarem avui de tot plegat cap a 9:45 del matí, i ho farem amb el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo. I encara en clau popular, unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre davant la seu del Partit Popular a la capital espanyola, a Gènova, per demanar la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una manifestació que ha tingut lloc en plenes acusacions de frau fiscal de la parella, Alberto González Amador. Els manifestants demanen per extensió de la dimissió de la mà dreta d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Els concentrats avançaven amb pancartes emblemes com Ayuso, Abuso o Callar és complicitat, així com banderes republicanes. L'acte està convocat per l'entitat La Plaza.
Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat 2 dies de les acusacions i defenses del judici contra Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga per l'1 d'octubre perquè es pronunciïn sobre la conveniència d'ajornar l'inici de les vistes orals el proper 10 d'abril.
Salvador i Garriga van demanar ajornar l'inici del judici perquè la causa es pot veure afectada per l'aplicació de la llei d'amnistia. A més, el tribunal ha preguntat a les parts si cal ajornar també el judici per la coincidència amb la campanya electoral catalana. Tot plegat per evitar que es produeixin interferències recíproques i que el judici es pugui celebrar amb tranquil·litat.
I ens fixem també en clau política a Barcelona. El no dels comuns als pressupostos de Jaume Collboni poden deixar també la capital catalana aquest divendres sense comptes. En aquest sentit, el tinent d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha culpat Ada Colau de la manca d'acord per aprovar el pressupost municipal.
Valls ha assegurat que l'únic argument dels comuns per rebutjar aquests comptes és l'entrada al govern, i ha recordat que el pressupost acordat entre PSC i Esquerra Republicana recull el 90% de les peticions que van fer els liles. El tinent d'alcalde també ha recordat que el grup d'Ada Colau no ha presentat a hores d'ara cap esmena. Per tot plegat, ha demanat que reconsiderin la seva posició.
Els demanem als comuns que no reprodueixin l'error que van cometre la setmana passada, que crec que és un error greu. No els demanem un xec en blanc, cap al govern. Li demanem un xec a favor dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
I el PSC ha obert un expedient de suspensió de militància al tinent d'alcalde de Calafell i portaveu dels socialistes a la ciutat, Miguel Ángel Perín, després que hagi estat detingut per un suposat delicte de violència de gènere.
La direcció del partit li ha demanat que abandoni el seu càrrec a l'Ajuntament. En un comunicat, els socialistes remarquen que la violència masclista sigui del tipus que sigui intolerable i inadmissible i han defensat la seva actuació contundent. En darrer lloc, han subratllat que ni volen ni admeten masclistes al seu projecte. Perín, al seu torn, ha denunciat la seva exparella també per agressió. Un cop celebrades les compareixences, s'ha acordat practicar noves diligències. Per tant, el detingut ha quedat en llibertat i tots dos estan investigats per agressió.
I més qüestions, perquè el govern requerirà a l'estat espanyol que en l'aplicació de l'índex del preu del lloguer es combini el català i l'espanyol i no s'utilitzi només aquest darrer, que inclou un barem amb un índex mínim i un de màxim.
Fons de la Generalitat avisen que primer presentaran el requeriment. Si el Ministeri de l'Habitatge no dona resposta en un mes i un dia, presentaran un contenciós administratiu. El govern català sosté que el fet que s'apliqui un índex homogeni per tot l'Estat contravé la política pròpia de la llei d'habitatge espanyola i assegura que una combinació de tots dos índexs permetria abaratir més el preu del lloguer. Ho ha dit la consellera de Territori, Esther Capella.
Si el preu més baix dels barems és l'índex català, s'aplica l'índex català. Si en el cas que l'índex català, perquè això podria passar, es situés per sota de l'índex mínim, doncs s'aplicaria l'índex més proper al mínim. Si l'índex català sobrepassa el màxim, doncs s'aplicaria l'índex de l'Estat. Per tant, tens més ventall de possibilitats a l'hora d'establir el preu més baix per l'habitatge.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, planteja jornades de 17 hores per acabar amb les guàrdies mèdiques de 24. La titular del Ministeri titlla d'aberració i anacronisme aquestes guàrdies.
De fet, fa unes setmanes la mateixa ministra ja va anunciar la intenció d'eliminar aquest tipus de guàrdies, reivindicació de molts professionals. El primer que cal, però, és canviar l'Estatut Marc i el Ministeri ho intentarà fer aquest mateix 2024, un canvi que ha impulsat una metgessa que ha aconseguit recollir 100.000 firmes a la plataforma Change.org. Els professionals volen trobar una fórmula que sigui menys perjudicial per ells i per als pacients que tenen.
I a Parets del Vallès, la plantilla de Danone ha acceptat el preacord de comitè d'empresa i la direcció per al tancament de la planta. Ha rebut 110 vots a favor, 14 en contra i cap abstenció.
Aquest matí, comitè i direcció d'empresa signaran aquest acord definitiu, un pacte que inclou totes les peticions dels treballadors, com ara prejubilacions a 33 treballadors a partir de 55 anys, indemnitzacions per acomiadament i el trasllat de 37 treballadors a la planta d'Aldai, al País Valencià.
I atenció també a aquestes dades. El 18% dels adolescents espanyols d'entre 14 i 17 anys han patit algun tipus de victimització sexual en l'últim any. Així ho assenyala un estudi del grup de recerca en victimització infantil i adolescent de la Universitat de Barcelona.
La victimització és més pronunciada en les noies. Un quart de les enquestades n'ha patit, mentre que els nois és un 11% dels casos. La victimització sexual més freqüent entre els adolescents és a través d'internet. L'estudi parteix d'una mostra de 4.024 nois i noies escolaritzats en 70 centres educatius a tota Espanya, distribuïts de manera representativa entre totes les comunitats autònomes. El qüestionari inclou diferents ítems, com ara violència sexual per part de figures adultes, per part de nois i noies d'edat similar, victimització a través d'internet i explotació sexual a canvi de diners, alcohol, drogues o algun regal.
I fem també una mirada internacional perquè el primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, dimiteix per motius personals i polítics. Abandonarà el govern quan es triï un successor i Fine Gael assumirà el lideratge del seu partit.
S'espera que aquest pas es faci ben aviat, ja que ha assegurat que el nou elegit tindrà 2 mesos per preparar-se per a les eleccions locals i europees i un any per les generals. Varadkar ha governat Irlanda durant 7 anys i des del 2022 ho ha fet amb un executiu de coalició entre el Fine Gael, el Fianna Fáil i el Partit Ecologista. Va ser, de fet, el primer ministre entre 2017 i el 2020 i va tornar a encapçalar l'executiu ara fa 2 anys després de repartir-se el càrrec amb Miquel Martín.
I atenció també perquè la Comissió Europea vol equiparar els salaris dels becaris amb la resta de treballadors si fan funcions similars. L'executiu comunitari ha donat a conèixer una proposta per regular la figura dels becaris que té com l'objectiu de millorar les condicions laborals d'aquest col·lectiu i acabar amb les males pràctiques per part de les empreses.
A més de l'equiparació salarial, la directiva també vol impulsar eines perquè els becaris denunciïn condicions precàries i puguin estar representats a les organitzacions sindicals. I per altra banda, Brussel·les ha demanat revisar les recomanacions del Consell sobre la qualitat de les pràctiques remunerades per aprofundir en qüestions d'inclusió i qualitat del treball. I a la mateixa línia subratlla també la importància d'assegurar que la figura dels becaris no s'utilitzi per cobrir llocs de treball ordinaris. En aquest sentit, la comissió detalla que es faran controls i també inspeccions i sol·licitarà dades sobre els seus treballadors en pràctiques.
Vuit i 34 minuts, també us expliquem que el Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dimecres la campanya Portantos 2024, dirigida als contribuents que per diverses circumstàncies no marquen la casella 105 a la declaració de la renda, la que dona opció de posar una creueta per al sosteniment de l'Església Catòlica.
La campanya presentada pel director del Secretariat, José María Albalat, ja va tenir el seu punt de partida el mes de febrer amb la iniciativa Un viaje Portantos, que va permetre a unes 15 persones que no marcaven la X conèixer 6 iniciatives de l'Església en diverses diòcesis i que ha tingut un balanç de fet molt positiu. 11 dels viatgers marcaran aquest any la X de l'Església. José María Albalat ha comentat que el repte comunicatiu de l'Església és que la seva tasca de cada dia s'ajusti a la imatge pròpia. El director del Secretariat per al Sosteniment també ha dit que hi ha diferències entre allò que realment és l'Església i com és percebuda una realitat que ha quedat clara en aquest viatge.
La Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje a algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera.
El Balat ha subratllat que gairebé 500.000 de persones faran per primera vegada la seva declaració aquest any i que és important arribar-hi i els que no havien marcat la X de l'Església fins ara.
La campaña es larga, son 3 meses, porque hasta el 1 de julio se puede presentar por internet la declaración de la renta y pues a lo largo de estas próximas semanas pues se van a ir alternando, como decía, con el enfoque omnicanal y utilizando todos los medios a nuestra disposición, tanto los analógicos como los digitales, pues todo lo que es un viaje por tantos. El plan de medios contempla una inversión de 2.850.000 euros. Esto es mucho, es poco, y siempre hay ahí esa pregunta sobre el tapete. Decir que supone un 0,79% de la cantidad recaudada en esta campaña el año anterior. Por tanto, consideramos que es una inversión muy rentable.
El director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església ha puntualitzat que la presentació és ara perquè els primers contribuents ja presentaran la declaració a partir del dia 3 d'abril. El Balat ha recordat que marcar la X de l'Església no té cap cost perquè ni es paga més ni es torna menys i ha aclarit que si la casella queda en blanc és l'Estat i no pas el contribuent el que decideix on es destinarà aquest 0,7% dels nostres impostos.
I obrim altres qüestions perquè el primer treballador viu del metro de Barcelona amb una incapacitat permanent reconeguda als jutjats per exposició a l'amiant crònica reclama 180.000 euros a l'empresa de transports.
Així ho ha confirmat la seva defensa que porta el col·lectiu Ronda en un comunicat, a més, aquest dimecres. Rafael Rubio ha interposat una demanda contra la companyia i demana una indemnització pels danys i perjudicis derivats de les patologies que li ha causat la inhalació de fibres d'asbest en els més de 40 anys que va prestar servei com a mecànic. La sentència es va donar a conèixer el passat 12 de març.
Hi ha pocs dies perquè comenci la Setmana Santa. Les agències de viatges preveuen un increment de reserves per aquests dies d'entre un 5 i un 10% respecte de l'any passat.
Així ho ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzada, Jordi Martí, que ha celebrat que la gent tingui ganes de fer vacances, tot i l'augment de preus, que xifren també entre el 5 i el 10%. La patronal assegura que en el seu cas no ha notat que la sequera hagi provocat anul·lacions, tal com havien apuntat algunes fonts del sector.
Per part del client nostre no tenim aquesta inquietud, no ens l'estan fent arribar i evidentment tampoc ja estan havent-hi afectacions a les reserves. Sí que és veritat que nosaltres hem de ser proactius i bueno, intentarem doncs, reduir el consum en tot el possible, tant per part dels proveïdors que ja ho estan fent com per part de nosaltres doncs, de fer-li entendre al client.
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades ha destacat que aquest any les destinacions més escollides tornen a ser capitals europees, París, Londres i Roma, Madrid també, i les Canàries són destinacions escollides. Ressalta també l'augment de la demanda de viatges cap als Estats Units.
I obrim també plana de successos perquè la policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home acusat de trencar una ordre d'allunyament i amenaçar la seva exparella amb un ganivet.
Uns fets que van passar dimarts a la tarda quan la policia va rebre aquest avís. La víctima va alertar que l'agressor havia acudit a casa seva amb l'arma. Una patrulla s'hi va desplaçar immediatament, va interceptar el sospitós i el va detenir pels delictes de maltractament en l'àmbit de la llar, amenaça i trencament de condemna.
I finalment, en plana cultural, el Teatre Borràs de Barcelona ha anunciat aquest dimecres un nou espectacle del tàndem, molt, molt, molt content per ells, Jordi Galceran i Sergi Belbel, Turisme Rural, que es podrà veure a partir del 18 de setembre.
Protagonitzada per Ivan Lavanda i Mireia Portes i amb Lluís Villanueva, Anna Güell i Joel Cojal en el repartiment, l'obra és una comèdia de terror. S'ambienta en una casa rural on els protagonistes pretenen passar una nit romàntica, però es trobaran enmig d'una espiral de situacions que són inesperades. Amb text de Galceran i direcció de Belbel, la producció aborda amb molt d'humor temes universals com la dicotomia camp-ciutat o la recerca també de la paternitat. Els creadors de Fitzroy, El Crèdit i el mètode Gronholm ofereixen una obra amb situacions hilarants i molts girs també de guió.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Pràcticament 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça encarrila la classificació per les semifinals de la Champions femenina després de guanyar el Brand per 1-2.
Sí, Salma Parayuelo ha donat la victòria al conjunt blaugrana en un partit molt disputat aquesta nit a Noruega. El Barça s'ha avançat al minut 9 de partit amb un gol de Graham Hansen, que les noruegues empataven a pocs minuts de pal descans. Tot i les dificultats del Barça en atac, al minut 71 Parayuelo feia el gol de la victòria. Amb aquesta victòria, les blaugranes són un pas més a prop de les semifinals, però abans hauran d'acabar la feina dijous que ve a l'estadi Johan Cruyff en el partit de tornada.
I a l'equip masculí, Joao Cancelo ha passat aquest dimecres pel metge per descartar que tingui problemes cardíacs.
El portuguès va ser una de les principals baixes del partit contra l'Atlètic de Madrid i el club blaugrana va justificar la baixa al·legant problemes físics. Aquest dimecres s'ha sabut, però, que un familiar seu té un problema d'acord i els serveis mèdics volien descartar que sigui hereditari. Les proves, però, han sortit sense cap anomalia i, per tant, els metges han donat permís perquè pugui anar a jugar amb la seva selecció en Portugal, tot i que no disputarà el primer partit amistós contra Suècia, sinó que tant ell com l'altre portuguès del Barça, Joao Félix, jugaran directament al segon compromís de Portugal, que és contra Eslovènia.
I en futbol català, l'Andorra supera l'Olot als penals i guanya un altre cop la Copa Catalunya.
Un gol d'Álvaro Martín obria el marcador pels andorrans, però Urri feia l'empat a 10 minuts pel final, sense pròrroga. El partit s'ha decidit directament a la tanda de penals, on l'Andorra tenia més encert de cara a porteria. D'aquesta manera, l'equip andorrà, que es troba 3 divisions per sobre de l'Olot, ha guanyat la Copa Catalunya per segon any consecutiu. L'any passat ho va fer davant del Badalona Futur.
En bàsquet, derrota contundent del Barça contra el Fenerbahçe per 88-74 en partit d'Eurolliga, que dificulta les aspiracions dels blaugranes a la competició.
Tot i que un bon tercer quart feia assumir els blaugranes en la remuntada, després d'arribar a perdre per més de 20 punts, s'ha acabat sent insuficient davant un Fenerbahçe més consistent. 3 triples de la Provítola forçaven un marcador de 62-57 quan estàvem al minut 30. Els de Grimau, però, amb falta de ritme en els darrers 10 minuts, veien com els turcs augmentaven l'avantatge i acabaven encarrilant la victòria final. Divendres el Barça juga a Atenes contra el Panathinaikos, un altre aspirant en aquesta segona posició de la classificació de l'Eurolliga.
I encara en bàsquet, avui comença la Copa de la Reina amb l'Uni Girona com a únic representant català.
Els 8 millors equips de la primera volta de la Lliga Femenina es veuen les cares aquests 4 dies de torneig a Saragossa. La Copa comença aquest dijous amb l'enfrontament inaugural entre València Bàsquet i l'Euskotren. L'Uni Girona no debutarà fins a 2:15 del vespre d'avui enfrontant-se a Estudiantes. La jugadora gironina Ainhoa López explica com afronten aquesta competició.
Si volem arribar a la final, s'ha de guanyar cada partit, que tots seran un nivell d'exigència superior, perquè cada cop la lliga està més igualada i més competida. Així que, com ella diu, no? Mentalitat guanyadora i com l'últim partit, no? Aquesta intensitat des del primer moment.
Demà es disputaran els altres 2 partits de quarts de final entre el Perfumeries Avenida i el Guernica d'una banda i el Casademont Saragossa, anfitrió d'aquesta competició que s'enfronta al Baxi Ferrol de l'altra. La competició es podrà seguir per Teledeporte.
I us parlem també de ciclisme, on Tadej Pogačar guanya la tercera etapa de la Volta a Catalunya i es fa forta a la general.
A la classificació el segueix Miquel Landa, que es manté segon després d'arribar a meta 48 segons després de l'eslové. El ciclista basc atacava Pogačar en l'ascensió final de la tercera etapa, que ha acabat a Portainé. Tot i així, Landa es topava amb la reacció immediata de l'eslové, que no dubtava a posar-se novament per davant, marxant en solitari cap a una nova victòria. Avui, quarta etapa de 169 quilòmetres entre Sort i Lleida.
I en futbol sala, el Barça s'enfronta avui al Xota en partida de quarts de final de la Copa d'Espanya.
Un partit que començarà 6:45 del vespre i en el que el tècnic Jesús Velasco no podrà comptar amb diversos dels seus jugadors. Són Lozano, Ferrau, Yepes i Sergio González, que s'han quedat a Barcelona i no han pogut viatjar per lesió. Això sí, ha pogut recuperar ja Pito i Adolfo, que ja estan recuperats de les molèsties que patien. El tècnic culé ha volgut diferenciar aquesta competició, la Copa d'Espanya, de la Lliga.
Una cosa es la Liga y otra cosa es esto. Ellos saben que tienen una final a un partido, ya está. Y en una final a un partido se está demostrando que cualquier equipo de la primera división te puede ganar, ¿no?
Si el Barça passa a ronda a les semifinals, es trobarà amb el guanyador del duel Palma-Inter, que juga també aquesta nit.
Per la seva part, el Comitè d'Ètica de la Fórmula 1 absolt aquest dimecres el president de la Federació Internacional de l'Automòbil de les acusacions d'haver interferit a les carreres d'Aràbia Saudita i Las Vegas la temporada passada.
Recordem que se l'acusava d'haver interferit en els resultats de les curses. La Federació Internacional d'Automobilisme ha dit, però, en un comunicat, que el seu departament de compliment, amb el suport d'assessors externs, ha dut a terme investigacions exhaustives sobre aquestes denúncies i expliquen que no han pogut trobar suficients proves per corroborar aquestes acusacions.
Finalment, us expliquem també que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha encaixat la primera derrota de la temporada de la Champions en perdre per 10-7 contra l'Olympiacos.
La derrota de l'Atlètic Barceloneta venia condicionada pel mal inici del partit que han fet, en què encaixaven el parcial de 6-3 que feia anar a l'equip a remolc durant tot el duel, tot plegat, sumat a la necessitat que tenia l'equip rival d'aconseguir la victòria, ja que els grecs van perdre en la jornada inaugural dels quarts contra el Ferencváros. Ni tan sols els 3 gols d'Alberto Muñarriz a la segona part no eren suficients per capgirar el resultat de l'equip català.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
3 quarts de 9 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, què ens expliques avui, Judit Vallès, a la cara B?
Vinga, avui parlarem de coloms. Ja sé que últimament estem parlant molt de fauna urbana, però és que trobo que aquesta notícia és bastant transcendental. I és que...
Crec que els hi tinc mania, sí.
Doncs mira, escolteu... És que tot va relacionat. Molt. És a dir, ahir la Judit va escoltar coses quotidianes amb en David Balaguer i es va preocupar molt. De fet, vam intercanviar alguns missatges de dir, ostres, els coloms, és una invasió. I com si els coloms haguessin escoltat Radio Estel, ens despertàvem al cap de 3 horetes després de la migdiada amb aquest titular.
Sí, exacte. Estimats oients, s'està provant un nou mètode per acabar amb els coloms de la ciutat de Barcelona. Nou mètode importantíssim. Vaig sentir que parlàveu de coloms maleducats, no?
Sí, és que n'hi ha, els de Barcelona són maleducats.
Els de Girona sembla ser que són més educats.
Sí, sí, els de Figueres són supereducats perquè no se t'apropen.
Figueres, Girona sempre millor.
Sempre millor. Però és que aquí a Barcelona s'apropen i no hi ha manera, són uns maleducats.
Figueres diu Julià Julbe que allò és un caos absolut.
A veure, mai s'ha de perdre l'esperança. Figueres ha estat una ciutat molt preciosa, no hi ha tants coloms, per tant, tot això tirem endavant.
Té més ous que coloms, Figueres, és veritat.
Això és veritat. Vinga, us explico aquest nou mètode. Es tracta d'un pla pilot a la zona del Camp Nou que durarà 2 setmanes i que té com a objectiu espantar i fer fora els coloms. Com ho faran? Doncs amb aus rapinyaires, concretament amb un falcó i amb 3 àguiles. Amb 3 àguiles. La idea és que aquestes aus rapinyaires foragitin les colònies de coloms, però no és una idea nova, perquè resulta
que... Això es va fer a Barcelona.
Sí, ja s'havia provat abans. I, de fet, s'ha provat a molts altres llocs de Catalunya. A la ciutat de Girona, l'any 2005, ho van fer i va funcionar bastant bé.
Que si no erro, si algú...
Ui.
Si algú sap la dada, sisplau, que m'ho digui, perquè ara l'estic explicant de memòria. Però si no erro, alguna àguila d'aquestes que van deixar anar per la ciutat de Barcelona per carregar-se aquests coloms va anidar amb una torre a la Sagrada Família.
A una torre de la Sagrada Família.
Sí, sí, sí.
No té mal gust, l'àguila.
Clar, és una àliga...
Una àliga sibarita.
Mira, ara m'ho diuen, Jordi, és veritat, tota la raó del món. Eren falcons.
Sí, niu de falcons a la Sagrada Família, 7 de juny del 2022.
Mira.
I no us ho perdeu,
que
van anar a l'interior, Els falcons de la Sagrada Família.
A l'interior. A l'interior de la Sagrada Família. De la torre, i per tant, van baixar.
I com es va solucionar allò? No ho sabem. Bueno.
Ostres, sí.
D'alguna manera, clar, perquè allà no acaben de... No continuen.
Mira, em diu la Sílvia Muñoz, que també està atenta a tot,
què aporta?
Que els turistes poden veure el niu.
Encara hi és el niu, Encara existeix.
A veure, que ho està... Per què no entra, Sílvia, i ho expliques?
Fem una cosa.
Sí, Sílvia, vine.
Passa, dona.
Sí, perquè, clar, m'ho està explicant pels auriculars. Home, és
que està fent un discurs que ni Fidel Castro.
Espera.
O sigui, que passi ella i que ho expliqui.
Sílvia Muñoz, cap de continguts d'aquesta casa.
Hola.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, explica'm això de les torres que...
Les torres de...
Tu recordaves això, també, que havien anirat els falcons?
Sí. No, de fet, les torres es poden visitar a la Sagrada Família, una a la façana de la Passió i una a la façana del Naixement. Crec recordar que era la façana de la Passió Puntualment, alguns turistes els han vist, no perquè estiguin molt, molt visibles, però puntualment els han vist, i com que desconeixien aquesta informació, perquè viuen de fora, si no ets d'aquí no ho saps, s'assustaven i et venien a preguntar, quan jo vaig estar allà, ostres, és que hem vist un àliga. I estaven superestranyes, aleshores els intentaves calmar, perquè dius, no, és normal.
Expliquem que la, Barcelona, turisme.
Que la Sílvia té un passat a la Sagrada Família.
Sí, la Sílvia.
És que és experta en Sagrada Família i ambientòloga, també.
Evidentment.
I castellera, És que ho té tot.
Escolta'm, i la millor cap de continguts que pot tenir aquesta casa. Gràcies, Sílvia, fins ara.
Fins ara.
Gràcies. Vinga, anem a explicar com funciona aquest mètode, exacte.
Sí, que tot això no has dit res encara. Sí.
Pobre.
És que els coloms han de sí.
Vinga, com sabem, els coloms són unes aus molt fidels als espais on troben menjar i llocs per reposar i fer els seus nius. De manera que si s'introdueix algun element que trenqui aquest confort, és molt possible que abandonin la zona, que és justament el que es vol aconseguir, no? Uh-huh. Llavors, en el projecte que faran al Camp Nou hi participaran 4 rapinyaires, un falcó i 3 àguiles de Harris.
M'encantaria que els hi posessin algun pin o algun
Barça,
algun vestuari del Barça, no?
A mi m'agradaria molt veure John Laporta amb un àguila aquí.
Són
3 àligues Harris Potters.
Sí, són Harris.
Sí.
Són Harris.
El falcó, les àguiles les utilitzaran més pels carrers i el falcó, que vola més alt, es farà servir per les zones obertes del Camp Nou.
Molt bé.
Sí.
Camp Nou, lo que queda del Camp Nou, perquè passes per davant i allò és, ja sabem què és.
Això sí, que sabíeu que l'objectiu no és matar els coloms, sinó que simplement se'ls vol espantar i treure de zones on hi ha molta aglomeració de coloms, no?
Fixa't.
També, de fet, es continuaran fent altres accions per controlar les plagues de coloms, com són, per exemple...
Vols matar-los a tots?
És que de cop i volta m'ho he imaginat i he dit, se'ls els controlarà. Tu com controles que una àliga, per més educada que estigui, o un falcó, no passi la línia d'espantar els coloms? Saps?
Perquè són,
jo no vull veure desgràcies.
Són àligues...
ja hi ha les gavines que es mengen els coloms, realment.
Jo després de veure això...
Sí.
Ja vist tot,
i se'n mengen molts, eh?
Ai.
No, Déu-n'hi-do.
I sobretot a les...
Supergore.
Sobretot, com es diu allò, les escultures. Quan hi ha una escultura en algun lloc, hi ha una gavina fotent-se coloms. Allà a sobre.
Doncs, a part d'això, es faran altres accions per controlar aquestes plagues de coloms, com són, per exemple, que es prohibeix donar menjar als coloms, això ja fa temps que es fa, i, a canvi, que se'ls dona pinso anticonceptiu perquè no puguin criar més. Això ho sabia, Rafa?
No, la gent que està a plaça Catalunya els dona pinso anticonceptiu als coloms en lloc de menjar?
Sí.
Jo el concepte pinso anticonceptiu l'acabo de descobrir ara.
Donar pinso...
Doncs ja fa bastant, que s'està fent servir, de fet.
Donar pinso i arròs està prohibit.
Pinso i arròs està prohibit.
Digue'ls-hi als avis que estan asseguts en un banc un dimarts al matí.
Està prohibit, per llei.
Aporta una dada que hi ha 35 persones a Barcelona, estan comptabilitzades, que cada dia els donen 200 quilos de menjar, entre tots, vull dir, però 200 quilos de menjar,
Els coloms.
Els coloms. Tenen l'hàbit, la il·lusió, el goig, d'anar a donar de menjar als coloms. I entre tots, entre aquestes 35 persones, uns 200 quilos.
Quatre coses ben dites.
Doncs ara ja fa 5 anys que s'estan donant aquests
pinsos anticonceptius.
I, de fet, s'ha aconseguit reduir un 60% la població de coloms que hi ha a Barcelona. Un 60%.
Un 60%?
Està molt bé.
Sí. Rafa,
jo no he vist el resultat.
M'estranya que la Generalitat no doni pinso anticonceptiu a les farmàcies.
Que no són 35 alimentadors de coloms. Que ha sortit aquest any. És un estudi. Estic esperpèntic.
Que ho he dit malament. Corregeix-me,
sisplau. 350 alimentadors de coloms. L'Ajuntament de Barcelona on estudia com reconduir els que llancen més de 2 quilos d'aliment al dia per nodrir aquesta espècie.
He canviat els ceros.
No, si posen multes.
No ho sé.
És multable. Jo sé que és multable.
Es pot multar, eh?
Sí, evidentment.
350
alimentadors. Està prohibit donar menjar als coloms.
Sí que és cert que ahir parlàvem amb David Alaguer àmpliament sobre el tema dels coloms. Sí. És cert que estan completament immunitzats a les persones humanes.
Sí, a tots.
I és que un dia se't pujaran a casa i dinaran a taula teva, perquè és que és el que els hi queda.
Farem un truc a l'Ajuntament a veure si ens presenten algun perseguidor d'alimentador de coloms. Seria una bona...
Seria una bona entrevista.
I aquestes aus que faran servir aquí a les Corts, a les runes del Camp Nou, això hi ha un controlador, hi ha una persona allà que...
Sí, hi ha un expert, en aus rapinyaires, que estarà allà controlant, suposo. A veure, de moment es farà durant dues setmanes, a veure d'aquí dues setmanes com ha funcionat el tema.
Val.
Jo crec que podrem investigar una mica i a veure si podem anar a fer un cop d'ull, no?
Sí. Jo crec que,
ves a mirar
tornant els
colors.
A Setmana Santa, me'n vaig investigar. No sé si a perseguir gent que dona d'aliment als coloms o per allà al Camp Nou, anirem a investigar.
Si trobes algú que està allà donant de menjar, li pots... Multa. Poner el micro.
Sí, crec que sí. Farem això.
Bueno, doncs res.
Sabeu quin és el barri que estan més desesperats pels coloms?
A prop de Plaça Catalunya?
Més o menys, sí. Poble Sec. No, Plaça Catalunya no, està Plaça Espanya, Poble Sec, no?
Plaça Espanya, per aquí.
Plaça Espanya, està aquí prop.
No.
Ai, sisplau, Jordi.
Tinc tanta mania amb això, amb aquests...
Jordi.
No. La meva pel·lícula de terror,
Jordi. Poble Sec estan bastant desesperats amb els coloms i, de fet, també tenen plagues de rates i de paneroles.
Tot a Poble Sec,
Perfecte. No aneu a viure a Poble Sec.
No s'estan de res.
Mireu, ahir Joan Trias fèiem aquesta pregunta, crec que és interessant. Què preferiu, estar en una habitació tancats amb una plaga de coloms, de paneroles...
No, era amb un colom o amb 20 paneroles.
Sí, però perquè això era una noia que tenia fòbia a les paneroles. A però davant de paneroles, coloms o rates, què preferiu, tancar-vos en una habitació amb un animal?
Un colom i 20 paneroles, prefereixo un colom.
No. Els mateixos, la mateixa quantitat. Són coloms, paneroles o rates? Què preferiu?
Jo, coloms.
Tancat en una habitació amb coloms volant,
sí,
eh?
Sí, perquè les rates... O sigui, a mi les rates, per exemple, les pel·lícules d'animació sempre són molt partidari de les rates.
Són molt lletges, les rates.
Mi, Ratatouille.
Les de ciutat, eh?
Ja, són molt lletges, però no sé, jo crec que em fan més fàstic que els coloms. Coloms encara... Estic més acostumat. Estem acostumats mútuament, els coloms i jo, a conviure.
No sé.
Però, bueno, al final és igual, tot fa fàstic.
Ja. Vinga, canviem de tema, si voleu.
Si us plau.
Deixem els agrairem. Coloms a banda.
Llàstima.
Ara us porto un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes sobre una dona que es deixa les claus posades a casa i un manyà de Barcelona li cobra més de 500 euros.
Mare
de
Déu.
500 euros.
Això ja havia passat.
Sí, amb la Lola Lalita.
La Lola Lalita.
Li havien cobrat 800 euros i a banda no li havien donat factura ni res.
La veritat,
Sí.
I què li ha passat a aquesta dona?
Mira, ella es diu Sònia Salazar i va penjar un vídeo a TikTok on diu que es va deixar les claus de casa posades per dins el diumenge passat. I, clar, no va tenir més remei que trucar al mañana. De fet, el vídeo comença així.
Hola a todos, amigos. Soy Sonia, no acostumo a hacer estas cosas, pero os prometo que la ocasión lo merece. He sido timada por el mayor timo de la historia mundial conocido. Entonces quiero que lo sepáis, porque igual si os ha pasado ya lo sabéis, pero si no, estaros atentos, porque os puede pasar. Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Molt fácil de que passi. Sí.
Hemos sido engañados.
M'agrada l'audio.
Sí, bé, el vídeo dura 6 minuts. 6 minuts, explica'ns.
Mare Déu.
Ha fet un Sílvia Muñoz, un Sílvia Muñoz.
Us el resumeixo. Segons explica la Sònia, el professional va fer servir un objecte semblant a un paper per obrir la porta.
Ah, sí, sí.
I ho va aconseguir sense gens d'esforç amb 5 minuts. Amb 5 minuts ja ho tenia fet.
I això no ho entendré mai, tu.
O sigui, ha guanyat 100 euros per minut.
Exacte. Sí, quan li van cobrar exactament? Perquè ensenya la factura.
Càlculos.
523 euros.
Mare
523 euros.
Més de 100 euros per minut, eh?
Més.
110 euros.
De fet, al vídeo la Sònia també ensenya el desglossament del preu i posa 75 euros de transport.
Home, clar, s'ha d'anar.
Clar, 75 euros de transport.
D'on venia aquest home?
De Barcelona mateix.
Ah.
175 euros la làmina.
La làmina
per fer aquesta maniobra.
La radiografia,
eh? Sí. Va. 190 euros per ser dia festiu. 190 euros.
Home, això sí, això s'ha de pagar. Això s'ha de pagar.
És que a més és dia festiu. És que li va passar total.
I depèn de l'hora.
I 92,40 euros d'IVA.
L'IVA, eh?
L'IVA. Home, a mi el que em sembla molt desproporcionat és el transport i els 175 euros de la làmina.
Mentida, la làmina és una cartolina que compren a la copisteria del costat.
175 euros, no acabo d'entendre.
Està una mica inflat, aquest preu. Està una mica inflat.
Està bastant inflat, sí.
A vosaltres us ha passat de quedar-vos tancats fora de casa? Sí, sí. I quan us han cobrat?
No me'n recordo perquè fa molts anys, però sempre penses, déu-n'hi-do, per un despiste d'un segon, acabo de deixar-me aquí 250 euros.
Mira, sí, 350 jo vaig pagar.
Sí, també.
Jo vaig pagar 100 i escaig, però no era aquí, era a Sevilla.
Ah, bueno, ja.
Però no tenir descompte. A Sevilla tot és més barat. Les universitats valen un euro, sí. Obrir portes també és
les
més barat.
Les universitats valen un euro, Sevilla?
No sé, alguna cosa així passava, de que la matrícula valia un euro.
Sí, són molt barates. Sí.
Tot a 100, no? Universitats de tot a 100.
No, potser valia un euro al crèdit o la matrícula. Que era desproporcionadíssim la diferència que hi havia amb el crèdit aquí a Catalunya o a Sevilla.
Jo vaig pagar prou, eh?
Val.
Vinga, doncs després d'això, si voleu, anem a la notícia musical.
Som-hi.
I una nit de lluna plena tramuntar amb la carena lentament sense dir res.
Si la preciosa, aquest tema.
Avui, Dia Internacional de la Poesia, una de les formes més antigues d'expressió i identitat lingüística de la humanitat.
Ara.
S'ha practicat al llarg de tota la història, en totes les cultures i tots els continents, i ens parla de la nostra humanitat i dels nostres valors, i serveix com a catalitzador de tot el que sentim. Volem recordar el Dia Internacional de la Poesia amb aquest poema de Pere IV, Corrandes d'exili, un poema preciós que parla dels republicans que es van haver d'exiliar el 1939, després de la derrota durant la Guerra Civil. I, de fet, està basat en les mateixes experiències que va viure el poeta al començament de la postguerra, quan va iniciar un exili que va durar 20 anys. Lluís Llach va fer una magnífica i emotiva versió musicada l'any 1984, dins del disc T'estimo, i l'any 2014 Sílvia Pérez Cruz en va fer aquesta interpretació.
Mira, avui, que és el dia musical... El dia musical, no. El dia mundial de la poesia. Algú té una poesia preferida aquí o no?
És que la pregunta que brava va per aquí, si vols.
Jo la tinc. Doncs llavors, m'espero a pregunta que brava?
Sí.
M'espero a pregunta que brava. Anem amb corredes de l'exili. Gràcies, Lluís. Fins ara.